Barça juga avui 24 de febrer el seu partit de la primera jornada de Lliga. Ho heu sentit bé, la primera jornada de Lliga. És el que s'hauria d'haver disputat fa més de 5 mesos. Són els efectes del coronavirus. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El Barça rep l'Elx a partir de les 7 de la tarda amb l'objectiu de sumar els 3 punts per mantenir alguna opció de lluitar pel títol i per aixecar també una mica la moral del barcelonisme després d'uns resultats molt negatius.
El d'avui és un partit molt important per no deslligar-se de la Lliga i mantenir-se allò a prop del Madrid i l'Atlètic de Madrid. Això per una banda, i per l'altra també per l'aspecte psicològic. La revolcada a Europa primer va deixar tocat el vestidor i la posterior ensopegada contra el Cádiz al Camp Nou ha generat molts dubtes dins del vestidor, i no només dins, sinó fora també amb l'afició blaugrana. Per tant, el partit d'avui és per anar recuperant l'autoestima i fer-ho ràpid, si pot ser, perquè ja d'entrada aquest cap de setmana enfrontament contra el Sevilla a la Lliga i entre setmana el dimecres vinent a la Copa. Per tant, amb aquest doble enfrontament força complicat. Ahir Koeman va deixar clar que en moments com aquest de temporada són els veterans els que han d'estirar del carro. Va dir noms, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Leo Messi, però el calendari també fa pensar que ho combinarà amb aire fresc per l'onze titular, amb noms com Pjanic, Trincao, Òscar Mingueza o Riqui Puig. De moment, el que ha fet públic aquest matí l'entrenador del Barça és la convocatòria. És la mateixa que en els últims dos partits, amb una sola novetat, que és la de Conrad de la Fuente. El davanter del filial havia quedat fora en les últimes dues ensopegades. Avui ha entrat a la llista. Veurem què fa Koeman davant d'un Elx, que arriba, per cert, amb entrenador nou. Ha tornat Fran Escrivá, és un vell conegut de la casa. Amb ell van aconseguir l'ascens a primera i mantenir-se dues temporades també a l'elit. Escrivá substitueix a Jorge Almirón, que va renunciar al càrrec després de 16 jornades sense guanyar.
Doncs aquestes són les novetats i els condicionants del partit. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Sobre el paper, el Barça a casa hauria de guanyar l'Elx. Però sobre el paper, el Barça a casa també hauria d'haver guanyat el Cádiz i no ho va fer. Per tant, ja no sé si serveix d'alguna cosa sobre el paper.
El paper no serveix aquesta temporada, No, perquè fins i tot el paper viu molt de la marca i del que és el Barça i del que és l'Elx, però no del rendiment que poden donar tots dos equips. Tot i això, el Barça ha entrat en una crisi dintre de la crisi, perquè ens entenguem d'aquesta última setmana, com diu la Marta, perquè no oblidem que des del 2021 el Barça havia tingut una ratxa molt bona de resultats. I ara li toca decidir si s'aixeca per competir, com explicava la Marta, ara ve partit importantíssim a la Lliga, la tornada de la Copa, una setmana més tard la tornada de la Champions, i més enllà de les possibilitats competitives, el que sí que és evident és que són oportunitats per aixecar el cap, posar-te dret i estirar la competitivitat. És que si no, hi ha el risc que siguin 3 mesos difícils.
La temptació de molts seguidors és, escolta, m'ho estripem tot, posem els nanos del filial i que tirin endavant. En canvi, sentint a Koeman, més aviat fa la sensació que del contrari, que ell és partidari que siguin les vaques sagrades les que tirin del carro ara.
Sí, encuriosit per l'alineació d'avui, perquè ja ho va fer aquest cap de setmana, perquè després del partit contra el PSG va repetir l'alineació, i ja ens va semblar que era una mica una referència a les vaques sagrades de Cruyff. I ahir ho va confirmar la sala de premsa, però clar, venen els dos partits contra el Sevilla seguits. Per tant, qui no descansi avui dels jugadors indiscutibles no podrà descansar. Jo crec que avui s'obrirà l'alineació i que hi haurà oportunitats per secundaris que es jugaran la seva possibilitat d'entrar en aquest paquet de futbolistes que han de jugar aquests partits tan importants les dues pròximes setmanes, o si ningú no se la guanya, doncs que quedi en mans dels 11, 12 o 13 que ara mateix són els que porten el pes de l'equip.
Doncs aquest Barça, ells, les opcions del Barça per mantenir opcions de guanyar el títol passen per aquest partit, que a més, Ricard, és horari molt atípic, per ser entre setmana.
Sí, perquè com que hi ha Champions, doncs s'ha de jugar abans per deixar net la franja de la Champions, es juga a les 7, la TET des de les 6.
Doncs escoltarem el Ricard Torquemada, la Marta Carreras, el Bernat Soler i companyia en aquest partit. Gràcies, Ricard, bona tarda.
Adeu.
Per cert, encara sobre l'actualitat del Barça, avui Andrés Iniesta ha fet unes declaracions a La Liga, on ha parlat de Pedri, el jugador que molts veuen com el seu substitut, entre cometes, al Barça.
Está muy, muy bien preparado y sabe lo que tiene que hacer y disfruta jugando. Yo creo que la diferencia de todo es que él cuando sale a un campo disfruta con el balón y no parece que tenga 17 años. Por lo tanto, eso es lo importante y que siga creciendo porque seguro que tiene un grandísimo futuro en el Barça.
I en clau electoral, Toni Freixa ha presentat el seu programa econòmic, on ha insistit en idees que ha explicat anteriorment, com ara el no augment del deute, per tant, no als bons, que proposa, per exemple, Joan Laporta. També defensa Toni Freixa la reducció de la massa salarial i un augment dels ingressos. Deixem el Barça perquè, si el Barça juga a les 7, és en part perquè, com dèiem, hi ha jornada de Lliga de Campions. A partir de les 9 jugaran els dos últims partits d'anada dels vuitens de final, Atalanta-Madrid i Borussia Mönchengladbach-Manchester City. De moment, els 6 partits que s'han jugat en aquesta ronda, només hi ha hagut una victòria local i 5 victòries de visitants. Les últimes, les que hi van aconseguir el Chelsea contra l'Atlètic de Madrid i el Bayern de Múnich, que va guanyar el seu partit contra la Lazio italiana. Més coses. El golfista nord-americà Tiger Woods es recupera en un hospital de Los Angeles de les greus ferides que es va fer quan es va estimbar amb el seu cotxe en una autopista de Califòrnia. El 5 vegades guanyador del Masters, 3 vegades guanyador de l'Open dels Estats Units i 3 vegades guanyador de l'Open britànic, ha salvat la vida, però potser no podrà tornar a jugar a golf. Josep Andona, Isa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot fa pensar que l'accident de trànsit el va tenir per un excés de velocitat.
L'han hagut d'operar d'urgència, de moltes fractures al peu, al turmell, a la tíbia i al peroné. Està estable i conscient, però no està clar que quedi bé per tornar a competir. Àlex Villanueva, xèrif del comtat de Los Angeles, explica l'accident.
No hi ha marques de patinatge ni de frenada. El primer contacte va ser amb la mitjana que separa els dos sentits. Va impactar contra la vorera, després contra un arbre i ha donat diferents voltes.
L'accident va passar en un lloc on és fàcil que els cotxes agafin massa velocitat. Costa avall i carretera en bon estat, però molts revolts. Tiger Woods devia perdre el control del cotxe i va caure per un terraplè. Encara sort que el vehicle era de gamma alta i ben equipat. Això li ha salvat la vida.
Hem estudiat si hi ha signes d'influència, d'estupefaents, medicació, alcohol, però no n'hi ha cap. L'interior del vehicle era més o menys intacte. La part frontal va ser totalment destruïda. Es van desplegar els airbags. Afortunadament, l'interior li va donar el coixí per sobreviure. D'altra manera, hauria estat fatal.
Figures del golf com Justin Thomas o John Rahm han fet tuits de suport a Tiger. També icones de l'esport nord-americà i mundial, com Michael Phelps, Lindsay Vonn o Mike Tyson.
Mentrestant, fem referència a un dels noms de l'actualitat esportiva a les últimes hores, Pau Gasol. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Ahir es va fer oficial el retorn del pivot català al Barça després de 20 anys a l'NBA. Ara, però, encara haurem d'esperar una mica per veure la Palau Blaugrana, no?
Doncs sí, després de la il·lusió inicial, la gent es pregunta quan arribarà Gasol i en quines condicions arribarà. D'entrada, ell mateix ha aclarit que encara no està bé per jugar i, pel que hem pogut saber, no tornarà d'hora. En principi, la idea és que torni durant el mes de març, ben entrat al març, fins i tot a la segona quinzena del mes de març, i no es descarta en funció de l'evolució que ho pogués fer a principis d'abril. Ho farà quan, amb la seva família, això sí, no vindrà sol, quan ell es vegi amb prou capacitat per jugar i integrar-se a la rutina de l'equip. I això vol dir que jugar, si juga relativament d'hora, seria cap a mitjans finals d'abril. Per tant, no hi ha pressa perquè Pau Gasol torni a jugar. Aquestes són les primeres informacions, Òscar, que us podem dir després que ahir a 6:15 de la tarda es fes pública aquesta notícia.
Hi havia pressa per inscriure'l perquè s'acabava el termini, però correcte, un cop inscrit ara no hi ha pressa perquè arribi, que arribi quan estigui recuperat al 100%. Doncs Pau Gasol, jugador del Barça, per cert, que un també exjugador del Barça ara ja, el base Thomas Hertel, que el gener es va desvincular de forma convulsa del Barça, ha fixat per l'ASVEL Villeurbanne francès fins al final d'aquesta temporada. Precisament divendres el Barça juga amb l'ASVEL, però Hertel no pot jugar a l'Eurolliga.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No deixem de parlar de bàsquet, perquè el Cadí la Seu va perdre ahir en partit de Lliga amb el Perfumeries Avenida de Salamanca per 57-80. Avui és el torn de l'Uni Girona, que juga a la pista del València. Tomàs Llebre, bona tarda.
Bona tarda.
Un partit que pot ser decisiu de cara a la segona plaça final i, per tant, de cara als play-offs.
El València és per Girona, que es disputarà a partir de 8:15 d'aquest vespre. És el partit pendent de la 22a jornada de la Lliga Femenina i que pot ser determinant per decidir el segon lloc de la classificació de la fase regular de la competició. Del rival i del partit ens en parla l'exjugadora del València, actual jugadora d'Uni Girona, Júlia Reis Ingerova.
Es un equipo muy bueno y es un equipo de los top 3 y creo que va a estar un partido muy difícil para nosotras, pero también creo que todas tenemos ganas por este partido, porque Creo que nosotras y la Valencia también está esperando por este partido.
I com també ens valora la mateixa Júlia Regengerova, l'Espart Girona afrontarà aquest partit d'avui. Tenim ben present que en el de la primera volta de la Lliga Fontejau, el València en va sortir victoriós, amb una diferència de 10 punts, 58 a 68.
Todas somos como muy felices para jugar este partido porque va a estar un partido muy bueno para probar que mejoramos desde estos 3 o 4 meses desde el primer partido contra ellos.
El partit d'aquest vespre a la pista del València, l'Espart Girona l'afrontarà amb la baixa per lesió de la seva jugadora nord-americana, Chelsea Gray.
Si tornem al futbol, amb 15 gols en 26 partits, Raúl de Tomás és de llarg el màxim golejador de l'Espanyol aquesta temporada i el segon ara mateix a segona divisió. Udal Serra, bona tarda.
Bona tarda.
El davanter madrileny ha parlat avui d'aquests registres i de com ha d'afrontar l'equip la recta final de la temporada.
Raúl de Tomás té com a principal objectiu tornar l'Espanyol a primera divisió, però assegura que si es pot aconseguir sent ell també el màxim golejador de la categoria i superant la seva millor marca, que fins ara és de 24 gols, encara molt millor.
Ojalá pueda superarlo, evidentemente, como siempre digo, me intento superar, soy una persona muy ganadora y ojalá pueda conseguir más goles que el año del Rayo, pero bueno, también como dije el otro día, me conformo con meter los que llevo ahora, por ejemplo, que ojalá pueda meter más, evidentemente, porque sé que va a poder ayudar al equipo, pero al final si se consigue un ascenso, creo que se deja a un lado el tema de goles.
Diu que a principi de Lliga no hauria dit mai que 4 equips estarien ara mateix a la part alta de la Lliga, separats només per 5 punts i amb opcions de pujar directe, però que la segona és molt complicada i afegeix que si alguna cosa estan aprenent aquest any és a saber patir com aquí.
Yo creo que este año lo que estamos aprendiendo es que, bueno, el sufrir, ¿no? Creo que es cierto que estamos teniendo mucho acierto en de cara a puerta, en victorias y demás, pero es verdad que también se sufre y estamos viendo que cada partido es un sufrimiento y que hay que aguantar porque si no, no vamos a llegar al final.
Per de Tomàs, si diumenge aconsegueixen guanyar el camp de l'Sporting, en sortiran molt reforçats de cara a la recta final de la Lliga.
I abans de la publicitat expliquem que el jugador del Barça, Ansu Fati, figura a la llista de candidats als Premis Laureus de l'any 2020 com a esportista revelació. Ha de lluitar contra Patrick Mahomes, de futbol americà, Dominic Thiem i Iga Świątek, de tennis, Tadej Pogačar, de ciclisme, i Joan Mir, de MotoGP. Entre els candidats a millor esportista masculí absolut hi ha Rafa Nadal, LeBron James, Lewis Hamilton, Robert Lewandowski o atletes com Armand Duplantis o Joshua Cheptegei. I en el femení podem destacar Naomi Osaka o la campiona mundial de ciclisme Van der Begen. Els candidats a millor equip són el Liverpool, el Bayern, de futbol tots dos, la selecció argentina de rugby, els Lakers de l'NBA, els Kansas City Chiefs de futbol americà o l'escuderia Mercedes de Fórmula 1. Catalunya migdia.